cap suprem de l'Iran ha justificat avui la ràfaga de míssils que van disparar dimarts contra Israel.
L'operació que van fer les nostres forces armades va ser el càstig mínim contra els sorprenents crims d'aquest règim d'Israel.
En la pregària del divendres, Ali Khamenei ha demanat al món musulmà que s'uneixi contra Tel Aviv. Mentrestant, el Líban ha seguit l'intercanvi de cops. Israel ha bombardejat també el pas fronterer que connecta el Líban amb Síria. Per aquesta via han fugit més de 200.000 persones els últims dies.
Catalunya nit.
Pueden escribirlo en arameo, pero que es un concierto como la copa de un pino. Vamos, es un cupo elemental. Que en la negociación ninguna comunidad autónoma, desde luego no Castilla-La Mancha, va a tener como base de negociación el documento firmado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana.
Així s'ha expressat Emiliano García Page, el president de Castilla-La Mancha, que malgrat que és socialista, creu, com els líders autonòmics populars, que no hi pot haver un finançament singular per Catalunya. Així li ha expressat avui el seu company de partit, el president Pedro Sánchez, en la trobada bilateral que han mantingut. Sobre l'educació i el sistema educatiu, de vegades tenim la sensació que passa una mica com el futbol, que hi ha moltes persones amb vocació d'entrenadors. I d'aquí neix la idea del llibre Educafakes, que pretén desmuntar 50 mentides o mitges veritats que circulen a gran velocitat de boca en boca. Entrevistarem al Catalunya Nit un dels autors de l'obra, l'investigador i professor de Sociologia, Jesús Roguero.
Refugiado por el clima. Nos echa el clima de nuestro país. Los huracanes.
No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así.
Claro que existe. Míreme.
Els refugiats climàtics existeixen i són, de fet, cada vegada més les persones de diversos punts del planeta que deixen casa seva per culpa de les condicions climàtiques adverses. I ells són els protagonistes de Mariposas Negras, una de les pel·lícules que s'ha presentat avui al Festival de Sitges. Hi passarem. I ens acompanya aquí a l'estudi un català de rècord. Diuen que és la persona més jove de tota Europa que ostenta aquest càrrec. De qui estem parlant i de quin càrrec? El misteri quedarà resolt cap al final del Catalunya Nit, quan conversarem amb ell. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El guia suprem de l'Iran fa una crida a la unitat de tots els musulmans per lluitar contra Israel. Ali Khamenei ha participat de forma excepcional en la pregària dels divendres i ha defensat l'atac massiu contra Israel amb uns 200 míssils. Diu que va ser un atac just i proporcionat. Vicent Mifsud.
Ha estat la primera intervenció de Khamenei en la pregària dels divendres en gairebé 5 anys i ha alternat el persa, que és la seva llengua, i l'àrab per arribar a tots els seus aliats. Ha assegurat que l'atac massiu contra Israel va ser una resposta legal i legítima als últims assassinats dels líders de Hezbollah i de Hamas. En termes semblants, s'ha referit també a la incursió de Hamas del 7 d'octubre de l'any passat. Davant la multitud que omplia la mesquita de Khomeini a Teheran, ha dit que el càstig a Israel hauria pogut ser superior.
L'operació que van fer les nostres forces armades va ser el càstig mínim contra els sorprenents crims d'aquest règim d'Israel.
Khamenei ha assegurat que, malgrat el suport dels Estats Units a Israel, els seus aliats, Hezbollah, Hamas i els Houthis, no recularan ni amb la mort dels seus líders. Davant la possibilitat que Israel ataqui pous petroliers a l'Iran, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ja ha alertat Tel Aviv que també pot castigar tota la seva indústria energètica. Aquesta tensió entre els dos països ha provocat la màxima pujada setmanal del petroli en els últims dos anys. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in the... El president dels Estats Units, Joe Biden, assegura que la resposta d'Israel a l'Iran la decidiran des de Tel Aviv i insisteix a reclamar que s'eviti una escalada del conflicte a tota la regió de l'Orient Mitjà. Paraules de Biden en una compareixença molt inusual a la sala de premsa. Per això connectem amb Washington en directe. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat aquesta roda de premsa de Biden? Què és el que ha dit?
Bé, d'entrada ha estat inusual perquè Biden no havia sortit mai a la sala de premsa de la Casa Blanca des que és president. I avui ho ha fet sense avisar. Estava prevista una roda de premsa com cada dia de la portaveu del govern, però avui ha aparegut ell. Crec que és interessant escoltar aquest moment. Sentirem com s'obre la porta, una oda sorpresa de la premsa quan veu aparèixer el president i com Joe Biden, conscient que és la primera vegada que apareixia per allà, es presenta al públic.
Hey, folks. My name's Joe Biden.
Welcome, Mr. President.
Welcome to the swimming pool.
Benvingut, senyor president. Gràcies per venir, gràcies per ser aquí. Li deia la premsa sorpresa perquè no esperaven veure avui Joe Biden de tu a tu i poder-li fer res, quatre preguntes. Trump compareixia molt, molt sovint, Obama de tant en tant. Biden ho ha fet avui per primer cop. De què ha parlat Biden? Doncs primer d'economia, però sobretot de l'Iran i d'Israel. Tot dient que és evidentment Israel qui ha de decidir com respondre, que no ho farà de manera ràpida, que es prendran uns dies, ha dit, i ha avisat que han de ser més curosos, Israel, per no causar víctimes civils, assegurant, a més, que la seva administració és la que ha donat més suport de mai a Israel. A més, diu que si depèn d'ell, no atacaria pous de petroli. Però també li han preguntat per les eleccions que venen. Li han preguntat si està convençut que es faran unes eleccions justes i segures. Ha dit que sí, però que ja no té tan clar què passarà després de les eleccions.
Estic segur que seran lliures i justes, però no sé si seran pacífiques. Les coses que diu Trump i les que va dir en les últimes eleccions, quan no li va agradar el resultat, són molt perilloses. El candidat republicà vicepresident no va dir si acceptarien el resultat de les eleccions, com no van acceptar el resultat de les anteriors. Així que estic preocupat pel que puguin fer.
No sé si les eleccions seran pacífiques. Això, a un mes dels comicis, ens dona doncs, un mes per reflexionar-hi, per preveure possibles escenaris amb aquesta compareixença sorprenent avui de Joe Biden. Demà, per cert, qui compareix és Donald Trump, que torna al lloc on gairebé el van matar el juliol. Demà, acte multitudinari de Trump a Butler, a Pensilvània, en presència també d'Elon Musk.
Molt bé, doncs esperem que sigui tranquil. I hem començat l'informatiu, ara hi pensava, amb dues compareixences, per tant, molt inusuals, la d'Ali Khamenei en la pregària dels divendres, la primera en 5 anys, i aquesta de Joe Biden, inèdita, a la sala de premsa de la Casa Blanca. Moltíssimes gràcies, Francesc Garriga. Bona nit i bon cap de setmana.
Igualment.
I mentrestant, Israel continua castigant el sud de Beirut amb bombardejos amb l'objectiu de matar responsables de Hezbollah, mentre la milícia xiïta assegura que conté l'avanç de les tropes israelianes al sud del país àrab. L'exèrcit israelià també ha destruït avui el pas fronterer del Líban amb Síria. És una carretera important perquè connecta Beirut amb Damasc i per la qual han passat en les últimes setmanes més de 200.000 persones que fugien del Líban cap a Síria. Anem cap a la capital libanesa i connectem amb els enviats especials a Beirut, que són el José Antonio Rodríguez, el control tècnic, i la Marialba Gilabert. Marialba, bona nit.
Bona nit.
Els atacs a Beirut de la passada matinada han estat tan destructius com els que van matar Hassan Nasrallah, perquè per les imatges semblaven molt contundents.
Ho han sigut i s'ha utilitzat més o menys la mateixa quantitat d'explosius i el mateix tipus de projectils. i per tant no només han fet danys en allà, sinó aquesta vegada fins i tot han afectat una comissaria de policia, un edifici pròxim al barri, algunes botigues, en fi, on nosaltres estem tremolava tot, vidres, parets, i estem relativament lluny, potser estem a un parell de quilòmetres. Ha sigut una explosió brutal. De fet, ara estem notant que cada nit, després de la nostra connexió amb vosaltres, és quan comencen a atacar. Tenim una estona, una finestra de tranquil·litat a mitja tarda, i comencen a atacar i estan ben bé fins a les 5 de la matinada. Això s'està convertint en un ritual. Pel que deies, no sabem si el possible o successor in pectore de Hassan Nasrallah és mort o és viu. Segons Israel, sí que l'han mort, era l'objectiu de l'atac. Hezbollah encara no ho confirma, de fet sempre triga una mica a confirmar-ho, no ha dit que sigui viu, per tant podem suposar que potser sí, que d'aquí unes hores confirmarà la seva mort. En tot cas, hem d'esperar aquesta confirmació. I pel que deies de l'altre atac important de la jornada, el que ha sigut a la carretera que va de Beirut a Damasc, sí, una autopista, ha quedat fora de servei totalment, com ens explicava aquest taxista.
Volíem transportar gent a Síria i portar gent de Síria també, però com podeu veure la carretera està tallada davant nostra i no sabem què faran amb el cràter, si ho arreglaran o no, perquè la gent pugui continuar circulant.
Perquè no només circula en persones, també mercaderies i, segons Israel, armes destinades a Hezbollah, que seria el motiu pel qual ha bombardejat aquesta via. És la que dèieu que fan servir tots els refugiats que està rebent Síria, tots els libanesos o libanesos sirians que estan marxant d'aquí, desenes i desenes de milers, i els que no hi han sigut a temps, doncs ara ho estan intentant a peu, travessant els camps, carregats amb farcells, maletes, amb tot el que han pogut endur-se de casa.
O sigui, ara per carretera ja és impossible, fer aquest recorregut de Líban cap a Síria.
No es pot. Estem esperant a veure si les pròximes hores poden netejar una mica, perquè la carretera ha quedat malmesa en el sentit de baixada, sobretot, cap a Síria. S'ha fet com un cràter molt gran en aquella banda. Per tant, queda mig carril una mica habitable, no? Bueno, circulable, en aquest cas. Però, clar, haurien de portar excavadores allà, començar... No és una cosa que es pugui fer en una tarda.
Clar, doncs tenim aquí, per una banda, Israel dient a la gent que marxi del sud del Líban, que no és segur, i per l'altra, una de les vies d'escapatòria, doncs, inhabilitant-la. Abans que deies que després de les nostres connexions gairebé s'ha convertit en un ritual que hi hagi aquestes explosions tan fortes, esperem que avui no es compleixi, però per si de cas, demà no connectarem tu i jo, val? A veure si...
No, però dilluns sí.
Dilluns sí, per això, a veure si demà... Si demà no n'hi hagués cap i avui sí, ja començaríem a posar-nos nerviosos, esperem.
El problema és que sembla que anirà més això, perquè ara fa una estona Israel ha recomanat als civils evacuar les poblacions que hi ha fins a Sidó, que fins ara era una zona on s'hi podia arribar. Els han dit que pugin més enllà de Sidó, és a dir, molt més a prop de la capital.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies una nit més per ser en directe amb nosaltres, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'Hospitalet de Llobregat rep de mitjana 10 peticions diàries de matrícula viva, o el que és el mateix, peticions d'alumnes que demanen incorporar-se a un centre educatiu un cop el curs ja ha començat. Des del maig fins ara s'han tramitat 1.600 d'aquestes matrícules d'alumnes nouvinguts que s'han distribuït pels diversos centres educatius de la ciutat. Això vol dir 300 alumnes nous més que en tot el curs anterior. Ens ho explica des de l'Hospitalet David Àngela.
L'atenció a la comunitat educativa de l'Hospitalet de Llobregat és evident. Tots els centres dels barris del nord del municipi, com la Florida, Pubilla, Cases o Collblanc, la Torrassa, superen les ràtios en els cicles superiors, però aquest fenomen comença a arribar al centre. Marian González és mestra d'educació especial de l'escola Pau Sants i alerta que la situació a les aules s'està enverinant.
Abans era dur, podia ser dur. Ara ja no és dur, és perillós. Realment, els nens i nenes que tenim a l'escola estan corrent perill per un tema de recursos. Ens falten recursos. Ens està arribant moltíssima matrícula viva amb nens i nenes que tenen necessitats educatives especials molt greus que no els podem atendre i això va, evidentment, en detriment de la resta. No estan ben atesos, els nens i nenes, i això ho han de saber les famílies.
Sindicats i docents coincideixen a exigir més recursos per fer front a aquesta situació. Alguns d'ells apel·len a les direccions dels centres, proposen que es plantin davant del departament per provocar una reacció.
El de l'Hospitalet és un cas molt significatiu, però no pas l'únic, de com impacten els moviments interns i les migracions externes al territori. Era fa uns dies explicàvem que la ciutat de Barcelona no parava de créixer en població, però en canvi cada cop té menys nens. L'explicació es troba en el fet que, des de la pandèmia, moltes famílies han abandonat la ciutat i s'han traslladat a comarques properes. Comarques com les del Baix Penedès, el Vallès Oriental i el Maresme, que són les que més han crescut, però això també genera tensions i problemes. Oriol Pujador.
Sí, perquè la població creix, però els recursos no creixen o no ho fan en proporció i, per tant, escoles, serveis sanitaris o transports públics estan cada cop més tensionats. Un exemple el trobem a Calafell, on el nombre d'habitants ha augmentat un 20% en només 5 anys i això té el seu impacte també en el mapa escolar. El nombre d'alumnes ha crescut un 8,5% i encara falten places. Fa 7 anys es va construir un nou institut, però ja està ple, perquè ha doblat el nombre d'alumnes. Sergio Gallart és director del centre i explica que per evitar ràtios de més de 30 alumnes per aula han hagut d'afegir grups als cursos.
Sempre que sigui possible, fem un grup de més. I en aquells que no arribem perquè no tenim recursos humans, doncs intentem fer suports a l'aula i no desdoblaments, perquè fer desdoblament implicaria utilitzar una aula de més.
Doncs per posar una mica de context a qüestions com les que acabem d'explicar, podem saludar ara Oriol Nelo, que és professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, professor.
Bona nit, com estem?
Molt bé, doncs aquí que volem intentar entendre què és el que està passant i vostè parla d'un concepte que m'agradaria que ens aclarís, que és el de segregació residencial. Què és això de la segregació residencial?
La segregació residencial, Manel, és la tendència de les famílies, de les llars, a separar-se sobre el territori en funció de la seva capacitat d'escollir lloc de residència. De què depèn aquesta capacitat? Esclar, ja es veu de seguida de dues qüestions, no? Per un costat dels nostres ingressos, per l'altra part dels preus del sòl i de l'habitatge. En aquestes condicions, com que els nostres ingressos són diversos, no?, i els preus dels barris també són diversos, doncs ja es veu que n'hi ha uns que tenen més capacitat de triar que no pas els altres.
Clar.
Quin resultat té això? Doncs té resultat que en algunes parts de la ciutat, només de les nostres àrees urbanes, del nostre territori, només s'hi poden instal·lar aquells que poden pagar força, no? I en canvi els altres què han de fer? Doncs més aviat se'n veuen desplaçats. Això porta a la població que menys té a veure's confinada, si volem utilitzar aquesta expressió, en determinades àrees. Quines? Allà on els preus són més baixos. Per què són més baixos els preus en unes àrees que nosaltres? Perquè són menys accessibles, perquè tenen pitjors serveis, perquè tenen un espai públic de pitjor qualitat, etc, etc. I diràs, i els altres què fan? Aquells
sí.
Que, doncs també s'apleguen. I per què ho fan de plegar-se? Doncs per gaudir dels avantatges de viure entre els que són com ells i de gaudir també d'uns serveis sense necessitat de compartir-los amb altres.
Clar, l'altre dia ens donaven unes dades aquí al programa que resumidament venien a dir que malgrat que pujava la població a Barcelona, cada vegada hi havia menys infants escolaritzant-se a Barcelona. D'aquí es deduïa que les famílies marxaven, no? Si això estigués passant, és a dir, si cada vegada hi ha menys famílies amb uns ingressos mitjans, diguem-ne, o baixos, que es poden permetre això, quina és la solució? És a dir, hi ha alguna manera de revertir aquests fenòmens?
És clar, una de les peculiaritats del que ara tenim és que aquest fenomen de la segregació, que abans afectava els carrers d'un barri o els barris d'una ciutat, d'una localitat, ara ha passat a escala, si volem dir així, metropolitana i fins i tot catalana, no? Sí. Vol dir que allò que s'especialitza són barris, municipis sencers, eh? Si tu penses, per exemple, no, quina és la concentració de les rendes altes, no, en l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs veurem, doncs, que és clar que s'aixeca des de l'Eixample, puja per Sarrià, Sant Gervasi, salta Collserola, se'n va cap a Sant Cugat, cap a Sant Quirze, etcètera, etcètera, no? I la concentració de les rendes baixes, això també passa. Què és el que caldria? Caldria, és clar, que les condicions de vida dels barris fossin tan equiparables com fos possible. I per això què caldria? Doncs caldria intervenir amb particular atenció en els barris més vulnerables. Fent-hi què? Millorant les condicions de vida, millorant l'espai públic, millorant els equipaments, millorant les escoles. Això és, per exemple, el que es va fer en el temps del president Maragall. Per exemple, van fer aquella llei de barris, entre 2004 i 2010. Què tenia? Quin objectiu tenia això? Doncs ajudar aquests barris més vulnerables a millorar les seves condicions. És clar, si les condicions són més equiparables, són més equivalents en tot el conjunt del territori, aquest filtre tan gran que és el preu del sòl i de l'habitatge té menys força per actuar, perquè els preus serien en principi més iguals a tot arreu.
Clar, seria aquell concepte de discriminació positiva entesa a nivell urbà, de posar molts més recursos allà on menys en tenen i intentar equilibrar la situació.
Efectivament, el que passa és que això ara municipi per municipi no es pot fer, perquè, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ara ja fa 8 anys que estan fent un pla de barris molt, molt interessant, i han invertit 300 milions d'euros en els barris més necessitats. Però, és clar, que et diré, l'alcaldessa de Santa Coloma no pot agafar diners del Singerlin i portar-los al fondo. L'alcalde de Montcada i Reixac no pot agafar diners de la Ribera i portar-los a Can Sant Joan. Per què? Perquè són tots els municipis sencers que, diguem-ne, que els hi manquen recursos. I per això és molt necessari, seria molt necessari que hi hagués un instrument de distribució a escala més alta, que ho impulsés la mateixa Generalitat. Ara la Generalitat, el govern de la Generalitat diu que es proposa recuperar aquella llei de barris. Tant de bo sigui veritat, perquè seria molt, molt necessari.
Clar, perquè si no, i per acabar, com ens imaginaríem les ciutats d'aquí, si no s'hi fa res, si no s'actua, d'aquí, no ho sé, força anys, ens podríem trobar que hi hagués allò una mena de bombolla que englobés ja no només determinats barris de Barcelona, sinó molta part del que és àrea metropolitana, no?
Efectivament, diguem-ne, el que si no s'intervé, no? I s'ha d'intervenir en polítiques d'habitatge i en polítiques de barris, etc. El que es va passant és que el territori es va especialitzant, especialitzant per nivells de renda, no? Que es van separant més i més els grups socials en funció de la capacitat de, diguem-ne, de licitar en el mercat del sòl i de l'habitatge. I això no és només el reflex de la desigualtat, sinó que contribueix a mantenir i a incrementar la desigualtat. I no té lloc només en l'àmbit metropolità de Barcelona, sinó que té lloc, que et diré, doncs, en les grans ciutats, a Mataró, a Granollers, a Sabadell, a Terrassa, però també a Figueres, a Vic, a Balaguer i a Manresa. I, per tant, és un fenomen que afecta el conjunt de Catalunya.
Molt bé, doncs li agraïm moltíssim, professor Nelo, que ens hagi atès i que ens hagi quedat aquesta conclusió clara, invertir allà on més falta fa. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit.
Sis minuts perquè siguin 11:15 de la nit, dia de reunions per a Pedro Sánchez avui al Palau de la Moncloa, on ha rebut 3 presidents autonòmics, 2 del PP, el murcià Fernando López Miras i el valencià Carlos Mazón, i un del PSOE, el manxec Emiliano García Page. Paradoxalment, aquest últim és el que més mal de caps ha donat recentment a Sánchez, tot i ser del seu mateix partit. Anem cap a Madrid. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal, bona nit?
Com ha transcorregut aquesta última reunió Page-Sánchez?
Doncs, segons Page, en un ambient de molta cordialitat, si bé ha tornat a quedar clar que la posició dels presidents espanyol i manxec estan molt allunyades. I no només pel que fa a l'amnistia o a la llei Mordassa. Avui Page, de fet, ha dit que pactar amb Bildu és com pactar un plan d'incendis amb un piròman. Parlem, sobretot, del finançament singular per a Catalunya.
Pueden escribirlo en arameo, pero que es un concierto como la copa de un pino. Obviamente, la dificultad de negociar o pactar con los que quieren romper la unidad es que directamente atacan a lo más sagrado, que es la igualdad.
Page diu que vol abordar una reforma del model de finançament autonòmic, però on hi participi tothom i que es discuteixi en els òrgans pertinents i no de manera bilateral, perquè cap comunitat surti més beneficiada que una altra. És un argumentari clavat al del Partit Popular.
Doncs els populars que s'hi han reunit abans, què han dit López Miras i Mazón, el president espanyol?
Doncs Feijóo els havia demanat que no es deixessin seduir per Sánchez i tant el president murcià com el valencià li han fet cas.
Le he transmitido la preocupación y el rechazo a ese cupo separatista que hará que el resto de españoles tengamos menos recursos en favor de los de siempre.
El presidente me traslada que él dice que puede ser una buena oportunidad para todos y yo no lo veo así. Es más, veo exactamente lo contrario. A mi em parece un dislate.
Amb aquestes tres d'avui, Sánchez ja s'ha reunit amb més de la meitat dels presidents autonòmics que té previst rebre Moncloa.
Moltes gràcies, Jordi.
Adéu, bona nit.
L'Audiència Nacional cita declarar com a imputat qui va ser número 2 de Jorge Fernández Díaz a Interior per la guerra bruta contra Podem. El jutge que porta el cas també ha convocat la cúpula de la policia en l'època de Mariano Rajoy. Àlex Giralt Robert.
El magistrat Santiago Pedraz ha mogut fitxa i ha agendat per a finals de mes i principis del següent els interrogatoris del conjunt d'investigats. Obrirà la llauna el 28 d'octubre Francisco Martínez, secretari d'Estat de Seguretat durant el govern del PP. També hauran de desfilar per l'audiència Eugenio Pino, exdirector operatiu de la policia, tres comissaris i un inspector en cap. Se'ls acusa d'haver utilitzat mitjans públics i policials per buscar draps bruts dels membres de Podem quan van irrompre el Congrés a partir del 2015. Amb l'objectiu de desprestigiar la formació Lila, també creaven, suposadament, falsos informes i els feien arribar a la premsa perquè els publiquessin. Per exemple, el que recollia que Podem estava finançat pel règim de l'Iran. El jutge Pedraz, però, va decidir excloure de la causa l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz per falta d'indicis que el vinculessin a la trama parapolicial.
L'autòpsia d'Aurora Picornell, la sindicalista balear assassinada pel franquisme, s'ha incorporat a la querella per un delicte d'odi presentada contra el president del Parlament de les Illes, Gabriel Lesen, de Vox. Lesen va estripar la foto de la víctima del franquisme en un ple de la cambra. L'informe forense confirma que Picornell la van apallissar i assassinar amb tres trets al cap. Anem cap a Palma. Caterina Carmany, bona nit.
Bona nit. La família d'Aurora Picornell i l'Associació Memòria de Mallorca han presentat aquest informe com a prova per demostrar que Gabriel Lesen va cometre un delicte d'odi quan va esqueixar la fotografia de les anomenades roges del Molinar. Aquesta anàlisi forense determina que Aurora Picornell va rebre tres trets al cap i que tenia lesions per tot el cos, per exemple, a les costelles, el canell i el peroné. L'informe es va publicar quan van trobar les restes de les tres dones assassinades pel franquisme a la fosa de Son Coletes. Llavors es va determinar la seva identitat i també els trets i les fractures als ossos que van patir. Ara aquesta informació s'integra al procés judicial contra el president del Parlament Balear, que està en fase d'investigació.
I Felip VI demana centrar les relacions amb l'Amèrica Llatina en el present i en el futur. Malgrat no haver esmentat en cap moment la presidenta mexicana, el monarca espanyol ha respost així al fet que Claudia Sheinbaum el batés de la seva presa de possessió per no haver demanat disculpes per la colonització d'Amèrica.
El foco de nuestra relación debe orientarse hacia el presente para así preparar o construir un futuro aún mejor. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias.
Ens queden encara moltes altres històries importants que han passat avui i tornem després de la publicitat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Ens visita Dan Peralbo, decidit a anar a l'infern, i ens porta rock and roll, humor negre, ratafia i també amor per la música i la vida.
Estic molt content d'haver mort, estic molt content de tot el que he fet, doncs no es pot morir un altre cop, no?, un cop mort.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ja hem superat el punt de 2:15 de la nit. El Tribunal Suprem tomba definitivament el projecte del dentista municipal a Barcelona. Era un dels projectes estrella del mandat de l'exalcaldessa Ada Colau, Cèlia Forment.
Sí, segons la sentència que ha avançat La Vanguardia i que ha confirmat Catalunya Ràdio, el recurs que havia presentat l'Ajuntament té un defecte de forma i confirma que la competència sobre els serveis d'odontologia correspon a la Generalitat. Gemma Tarafa, la regidora de Salut durant el mandat de Colau, no ho veu així.
Que aquest dentista municipal per a tothom operaria finalment des de l'Hospital del Mar, on l'espai de governança és 60% Generalitat i 40% Ajuntament. Per tant, esperem que el Partit Socialista ho segueixi tirant endavant. La sentència fa referència a la competència de l'Ajuntament en aquest tema i, per tant, no tindria efecte sent l'administració majoritària de l'Hospital del Mar la Generalitat.
Recordem que el Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya va ser qui va presentar recurs contra l'Ajuntament perquè al·legava aquesta falta de competències. Ara, des del Col·legi, celebren que el Suprem els torni a donar la raó i el seu president, el doctor Pareja, puntualitza que no estan en contra del projecte.
Qualsevol iniciativa que sigui a favor de la salut bucodental dels ciutadans de Catalunya, no només estem a favor i a la recursos, sinó que a més hi col·laborarem activament, sempre i quan es faci dintre de la legalitat.
Els comuns volien obrir el servei a tota la població amb una rebaixa de preus d'entre el 15 i el 40%.
Moltes gràcies, Cèlia, i segur que és un gran debat aquest que haurem d'abordar algun dia, de fins a quin punt té lògica o no que el sistema de dentista quedi fora de la cobertura de la Seguretat Social, perquè estic convençut que moltes famílies no s'ho poden permetre. És un gran debat, i un debat que continua també és la proposta de baixes flexibles fetes per la ministra de Seguretat Social, Elma Sáez, una proposta descartada d'entrada pels seus socis de Sumar. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Avui n'ha parlat la ministra d'Hisenda, la socialista María Jesús Montero, i ha fet una petició concreta. Quina és?
Sí, mira, la ministra Montero demana que es debati la qüestió i no entén que hi hagi qui tanqui la porta.
Y me sorprende que muchas veces antes de realmente tener capacidad de poder diagnosticar la situación respecto a la incapacidad temporal y ver cómo se pueden producir diferentes situaciones, pues ya algunos ni siquiera quieran debatir.
Uns altres que tampoc no entendrien que la mesura no tirés endavant són els empresaris, que han rebut la proposta amb els braços oberts, tant des de la Pimec com des de Foment. Precisament el president d'aquesta última patronal, Josep Sánchez Llibre, troba que és una bona fórmula.
Ens alegrem que el ministre i el govern de l'Estat l'hagi plantejat com una possible solució per intentar, doncs, pal·liar l'absentisme. Ara, com s'ha de fer, de quina manera? Diàleg social, negociació entre empresaris i sindicats.
En canvi, no ho veuen tan clar els sindicats, que en recelen força.
És una qüestió, evidentment, molt i molt delicada, que encara ens falten molts detalls, però sí que hem volgut sortir a veure com respiraven els treballadors. Ho has fet tu, has anat a preguntar sobre aquesta nova modalitat d'incapacitat laboral que es podria aprovar. No sé què t'has trobat, què et deia la gent.
Doncs mira, d'entrada, el que m'ha cridat més atenció, Manel, és que tothom a qui he pogut entrevistar n'estava informat. N'he trobat opinions en contra i a favor, però, en general, la proposta genera molt escepticisme, perquè hi ha molta inconcreció al voltant.
Em sembla una bona opció. Encara que això no vulgui dir que els malalts hagin de treballar, però sí que hi ha malalties que segurament tenen un procés de recuperació que fa compatible que es pugui estar amb un braç enqueixat, a lo millor, i fer determinats tipus de treball.
Quizá en algunos casos muy concretos, ¿no? Gente que ha estado enferma o que ha pasado una quimio, que puede incorporarse más despacio.
Sí, no, jo també he estat de baixa, per exemple, de maternitat i així, i també podia fer algun treball de l'escola, per exemple. He sigut mestra.
Si és com jo que tinc aquí unes guins, potser puc treballar des de casa, però necessito passar un matí sencer a que em passin proves a l'hospital, depèn, no? És que no sé realment com ho plantegen, això.
Clar, encara un debat molt, molt embrionari. No se sap, per exemple, què suposaria aquesta baixa flexible, qui la podria fer servir, en quins casos...
Exacte, hi ha moltes llacunes i precisament un porter d'una finca de Josep Tarradellas preveu que n'hi haurà més. També m'he trobat un treballador en baixa que, tirant d'humor andalús, li feia una proposta a la ministra Sáez. Assentim tots dos.
Yo, la primera baja que he cogido en 34 años ha sido ahora. Y si estás de baja, estás de baja. Yo intento venir lo antes posible, por si puedes venir a trabajar, te coges el alta y ya está. Pero estar de baja trabajando es que va a ser una laguna para las empresas, va a haber, como siempre, cosas en negro y estará la gente de baja y estará trabajando. Está clarísimo.
Pues yo también estoy ahora mismo pensionado, porque tengo una operación de 8 tornillos en la espalda y en lo mío no puedo trabajar. Entonces, a mí que me diga dónde puedo trabajar. Pues no puedo levantar peso, no puedo agacharme, no puedo estar sentado mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ocupamos un lugar?
Ja veus, es proposava per fer ell de ministre. Aquesta qüestió interessa molt als treballadors, Manel, però volen més informació.
Clar, sí, sí, veurem què és el que passa, si és una d'aquelles propostes que un cop tastada la polèmica tornen al calaix o si realment acaben amb un debat parlamentari. Ho anirem seguint. Moltes gràcies, Carme.
Bona nit.
I ara saltarem de Brussel·les i de Brussel·les a la Xina. A Europa manté l'augment dels aranzels als vehicles elèctrics que s'importin de la Xina per les ajudes del govern xinès als fabricants. Els països de la Unió Europea han votat dividits i la Comissió assegura que intensificarà les converses amb Pequín per mirar de buscar una solució negociada. Comencem, com deia, a Brussel·les. Jordi Baró.
La Unió Europea ha fet avui un nou pas per mantenir la tensió comercial amb la Xina i continuar aplicant, a priori, durant 5 anys, aranzels extraordinaris de fins a un màxim de més del 35% als vehicles elèctrics xinesos per contrarrestar les quantioses ajudes d'estat que Pequín dona a la seva indústria de l'automòbil, que Brussel·les considera injustes. Els 27 estan dividits, però no hi ha una majoria suficient per frenar els aranzels, que, per tant, tiren endavant, amb el compromís, però, de la Comissió Europea de seguir buscant una solució dialogada amb la Xina. Olof Gill, portaveu.
Volem trobar una solució. Estem oberts a trobar una solució. No faré cap especulació en aquest punt sobre on estem en aquestes negociacions, però els asseguro que aquestes negociacions estan en marxa i continuaran més enllà d'avui. I repeteixo, i només puc repetir, que continuem oberts a trobar una solució.
Alemanya, en línia amb la seva indústria de l'automòbil, s'oposa als aranzels i el govern espanyol s'ha abstingut. No vol una guerra comercial. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
Tenemos que seguir avanzando en esta negociación, puesto que es importante la protección de un sector tan estratégico como el sector del automóvil y, además, hacerlo evitando una escalada de medidas comerciales.
Els aranzels es començaran a aplicar fins a finals d'octubre i es podran aixecar total o parcialment en qualsevol moment, si hi ha acord.
Doncs ens situem ara al front asiàtic perquè també la Xina assegura que està disposada a seguir negociant per evitar uns aranzels que consideren poc raonables. Pequín, Francesc Canals.
Injust i no raonable són els termes de la reacció del Ministeri de Comerç xinès en el seu comunicat, en el que també manté l'objectiu de poder resoldre la disputa a través de la negociació, que diu es tornarà a reprendre dilluns. També expressen el seu rebuig a empreses xineses afectades. Per exemple, MG, una de les marques ja força visibles als carrers de Catalunya i de les que pagarà un aranzel més alt, 36,3%. Des de MG asseguren que han acumulat prou estocs i que, per tant, de moment no repercutiran en el client l'increment que puguin causar les tarifes. Sentim Clément Lefebvre, portaveu d'MG a França, el país que ha liderat amb més fermesa la imposició dels aranzels.
Strange that they are...
És estrany que demanin a tothom que canviï, que faci la transició al vehicle elèctric i alhora imposin uns aranzels tan alts als cotxes que només faran que siguin més cars pels clients en un futur pròxim.
Aquest és coincident, òbviament, un dels arguments del govern xinès, a més d'acusar la Unió Europea de proteccionista. Els aranzels van endavant també la negociació i la Xina pot oferir com a compensació obrir fàbriques a la UE, cosa que evita les tarifes. Exemple que Catalunya té ben a prop amb els plans de Chery a la zona franca. O pactar preus mínims per als models xinesos que no representin el que la UE considera competència deslleial, tot i que aquesta solució topa amb les normes de l'Organització Mundial del Comerç.
Doncs recordem que hi ha marques xineses que produeixen a Europa i algunes d'aquí que ho fan a la Xina. SEAT alerta dels efectes que tindrà la introducció d'un impost duaner de més del 20% per al model Tabascan de Cupra, que es fabrica a la Xina. L'automobilística assegura que l'aranzel posa en risc financerament la companyia i pot amenaçar els llocs de treball a la planta de Martorell. La justícia europea ha anul·lat de forma definitiva els acords pesquer i agrícola de la Unió Europea amb el Marroc. Els jutges consideren que els pactes vulneren els drets del poble saharaui perquè es van tancar sense el seu consentiment. Ignasi Abad.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea tomba els controvertits acords de pesca i agricultura després d'anys de batalla judicial. Això és una victòria pel Front Polisario, a qui el Tribunal de Luxemburg reconeix que els pactes es van tancar sense el consentiment del Sàhara Occidental, uns acords que violen el seu dret d'autodeterminació, i mentre que el Polisario doncs, ho ha celebrat com una victòria, el Marroc ja s'ha afanyat a aclarir que no pensa acatar cap sentència que no respecti la seva integritat territorial o la que considera la seva integritat territorial, és a dir, que no englobi el Sàhara com a propi.
I no és l'única victòria que poden celebrar avui els saharauis, perquè n'han tingut una altra a Europa.
Sí, perquè la justícia justament també ha sentenciat que l'etiquetatge dels melons i els tomàquets recol·lectats al Sàhara Occidental ha de mencionar aquest territori a l'etiqueta i no pas el Marroc com a país d'origen. Qualsevol altra indicació, diu, seria enganyosa i podria induir a un error al consumidor. Per tant, efectivament, doble victòria judicial del poble saharaui a Europa.
Doncs afegim encara una altra sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també importantíssima, i és que el gènere i la nacionalitat són suficients perquè qualsevol dona afganesa pugui reclamar l'estatus de refugiada. Núria Har.
Un pronunciament de la justícia europea que blinda el dret d'asil de les afganeses que fugien d'un país on estan completament sotmeses i perseguides pel règim dels talibans. La directora de Polítiques Migratòries d'Instrategis, investigadora associada a la Universitat Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, creu que aquesta sentència europea és una notícia molt positiva i única. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Però aquesta vinculació tan específica que fa el tribunal em sembla que és la novetat. És dir, posar-ho sobre la taula d'una manera molt clara, no? Dient, si ets una dona que ve d'Afganistan, clarament ets un grup de risc i, per tant, ets susceptible a poder ser considerada persona que pugui ser atesa segons el dret d'asil.
La sentència respon al cas de dues afganeses que van veure com les autoritats d'Àustria rebutjaven la seva petició d'asil.
En termes de la sentència, tenen efectes retroactius, és a dir, que aquest cas que ha portat el Tribunal Àustria podrien sol·licitar l'asil i, a més, marca i consolida una tendència i consolida una manera d'entendre com ha de funcionar el dret, perquè és dret primari, per tant, són decisions que després els tribunals constitucionals han de poder aplicar en els estats membres.
La seva defensa alegava que, si tornaven obligatòriament a l'Afganistan, les dues dones corrien tota mena de riscos.
I per cert, Núria, que des del retorn dels talibans al poder l'estiu del 2021, cap govern ha reconegut oficialment el règim de l'Afganistan, però països com la Xina i Rússia hi estan fent tractes des de fa molts mesos.
I sense anar més lluny, avui mateix el ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, s'ha reunit amb el seu homòleg afganès i deia això.
Instem els països occidentals a reconèixer la seva responsabilitat per la reconstrucció de l'Afganistan després del conflicte, aixecar les sancions i retornar els béns expropiats a Kabul.
Per tant, Moscou, que està teixint moltes aliances econòmiques a la regió i ja fa temps que es diu que estaria a punt de reconèixer el govern de Kabul.
Tres quarts d'onze. Ha sigut un dia intens avui al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Hem explicat algunes decisions molt transcendentals. Aquesta ho pot semblar menys, però igualment interessant, perquè la Unió Europea permet etiquetar com a salxitxes o bistecs els productes fets a base de proteïnes vegetals que no portin carn. I aquí està la qüestió clau, en Alfonso.
Sí, la sentència dona la raó a tres associacions i una empresa franceses que estaven en contra d'un decret del seu govern, del govern francès, que prohibia que aquests productes s'etiquetessin sense especificar que són vegetals. El director de l'Agència Catalana de Consum, Albert Malià, i el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez, no creuen que la sentència perjudiqui els consumidors.
Sí, està clarament indicat en l'etiquetatge, informat clarament que aquella hamburguesa està feta amb proteïna vegetal, el consumidor està correctament informat i no hi ha cap engany aquí.
El perfil de consumidor que compra ese tipo de productos generalmente sabe que no se trata de carne y en todo caso, si a la industria de la carne le perjudica, pues entendemos que tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos.
Europa no permet, en canvi, que les begudes de soja, arròs o cibades denominin llet i limita l'ús dels termes com nata, mantega o iogurt als productes lactis.
Molt bé, doncs tenim a tothom avisat. Aquest cap de setmana escolliu el que vulgueu per menjar, a l'hamburguesa i a les salxitxes, encara que siguin vegetals, sí que n'hi podeu dir d'aquesta manera. La llet que porti soja ja és una altra cosa. Moltes gràcies.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Aquests dies, cintes terrorífiques d'èxit assegurat a les sales de tot el món conviuen al Festival de Sitges amb petites joies per a públics més minoritaris. Al costat de les grans estrenes de títols com La Sustància i Terrifier 3, a Sitges avui s'ha pogut veure el documental d'animació Mariposes Negres, que retrata el drama dels refugiats climàtics. I també s'ha pogut veure Exhuma, una història de fantasmes que ens submergeix en la cultura ancestral coreana. Enviat especial a Sitges, Òscar Callau, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Mariposes Negres no sembla precisament una pel·lícula de gènere fantàstic i encara menys de por, potser.
El director canari, David Bauté, ha admès a Catalunya Ràdio que el drama dels migrants que han de fugir de zones devastades per l'escalfament global pot semblar a priori que no lligui amb els gèneres que associem amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Amb tot, sí que creu que podem parlar de terror quan aborda les històries de la gent forçada a migrar per sequeres, huracans o l'augment del nivell del mar per caure en situacions de gana, pobresa, marginació, esclavitud i violència masclista. L'animació, això sí, suavitza les situacions més dures i permet portar aquest drama del segle XXI a escoles, instituts i cases amb canalla.
A ver, la película realmente es terrorífica. O sea, lo que sucede a estas tres mujeres y lo que le está sucediendo a miles de personas que están perdiéndolo todo es duro. Pero es verdad que la sesión Animat pues está un poco más abierta a cine de animación general que no necesariamente tenga que ser de terror.
No ho sé, però l'altre títol, Exhuma, aquest sí que ja fa més pinta de terror clàssic, eh?
És cert que la tercera pel·lícula del director Jae Hyun-jak és tot un catàleg de cementiris, tombes, nínxols, enterramorts i exhumacions que desperten la ira de fantasmes. Però no és tan morbosa com sembla. La seva originalitat rau en la incorporació d'elements culturals coreans, com el feng shui, la geomància, el xamanisme, les danses tradicionals i els rituals funeraris seculars, i una voluntat reparadora.
La pel·lícula mostra aquesta cultura tradicional per narrar una història de terror sobrenatural, amb fantasmes i possessions. El títol, però, fa referència a un altre component important de la història. Exhumar és excavar i treure un cos mal enterrat perquè trobi la pau. Per tant, és una pel·lícula que vol guarir ferides i apaivagar el dolor.
El protagonista, per cert, és Choi Min-sik, conegut pel seu paper a la també coreana Old Boy, premi del jurat a Cannes ara fa 20 anys.
I, Òscar, els blockbusters del dia són...
Dos festivals de gènere gore, La Sustancia, amb una Demi Moore que transforma el seu cos fins a extrems inimaginables en l'intent desesperat de recuperar la joventut perduda, i el tercer lliurament de la saga Terrifier, del director Damien Leone, que es projecta aquesta nit amb la promesa de més morts i més rocambolesques a mans del pallasso assassí Artie the Clown. Molt...
Moltes gràcies, Òscar. Saltem ara a un altre festival, el Temporada Alta, que ha viscut la seva particular obertura de gala a l'edició d'aquest any. Aquesta nit s'ha presentat a Girona un matrimoni de Boston, de David Mamet, que rememora gairebé amb exactitud la història d'amor entre dues dones que va triomfar als escenaris catalans ara fa gairebé 20 anys. Girona, Roger Santaló.
Sobre l'escenari, dirigides pel mateix Josep Maria Mestres, només hi faltava Anna Lizaran, que va morir el 2013. Emma Vilarassau li pren el relleu en el paper principal i ella li passa el seu testimoni a Marta Marco. De fet, elles dues ja hi eren fa 20 anys i ara estan acompanyades de Marquillué. La història ens trasllada a fa més d'un segle, on una parella de dones mira de sortir-se'n amb les seves peripècies per aconseguir l'amor desitjat, tot plegat amb una intensa interpretació que han destacat els espectadors.
M'ha encantat i m'ha agradat molt la rapidesa, la qualitat de tot, de la representació, del joc, m'ha semblat molt bona.
Han fet una estona molt, molt entretinguda, molt amena, divertit, molt bé. A mi m'ha agradat molt.
No és potser de les que més m'han agradat d'en David Mamet, eh? Ara, la interpretació, fantàstica, això sí.
L'obra es veurà a Temporada Alta en diferents funcions fins diumenge, amb les entrades exaurides. Després visitarà la Sala Villarroel de Barcelona, amb més de 10.000 entrades venudes.
S'estan estrenant moltes temporades i la de l'Auditori de Barcelona ho ha fet així amb Daphnis i Chloé, de Maurice Ravel. Ha estat una prova de foc per a la nova acústica de la sala principal que s'acaba de renovar. Ho ha seguit a Barcelona el Marc Ruiz.
Extremadament evocadora, la sinfonia coreogràfica de Ravel, Daphnis et Chloé, rapta immediatament qui l'escolta i el transporta a un munt de fantasia ple de nimfes, faunes, prats alpins, boscos, pirates i déus grecs, com una mescla entre el somni d'una nit d'estiu i una faula grega. És poc habitual poder escoltar sencera aquesta peça impressionista feta de misteri i bellesa, descrita ja en la seva època com a obra mestra per a orquestra. Les tres peces de la tercera part, que descriuen la història del déu Pan i la nimfa Siringa, sí que s'acostumen a interpretar sovint com una suite, però escoltar aquesta fantasia plena de sensibilitat i aventura és tot un plaer. Afortunadament, l'OBC la gravarà el desembre en un pas més dins del seu projecte d'enregistrar la integral de peces orquestrals de Maurice Ravel. El director titular de l'OBC, Ludovic Morlo, ha sabut domar la bèstia que tenia al davant l'OBC al complet i l'Orfeó català.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Què és important en la vida essencial?
Estar tranquil amb un mateix, cuidar els altres, disfrutar, gaudir dels petits moments. No estar enfadat amb ningú, estar content amb el que t'ha tocat viure.
Aquest diumenge, l'entrenadora de natació artística, Anna Tarrés.
Allò va voler justificar una manera de treure'm de sobre. Era incòmode.
Per què eres incòmode?
Perquè jo estava lluitant molt pel meu equip i quan hi havia injustícies i hi havia corrupció, doncs jo ho denunciava.
El divan, el valor de la conversa.
Una sensació de llibertat que l'he pogut sentir realment ha estat quan vaig deixar la selecció nacional. O sigui, després de tot el que va passar...
El divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Catalunya nit.
Fa gairebé una hora que expliquem notícies i encara que n'estiguéssim 23 més, tota una jornada, sempre ens quedarien informacions a fora i aquesta és la nostra feina, triar quines sí que expliquem i quines no. Però ens agrada posar-hi exemples. Avui, Natàlia Ramon, què no m'ha explicat en aquest informatiu?
Doncs avui una cosa curiosa, una invasió de lloros.
Ostres, a on això?
Doncs això és en un poble que es diu Ascasubi, a la província de Buenos Aires, a l'Argentina. És un poble de 5.000 habitants que ha de suportar la presència, atenció, de 70.000 lloros. Això ho diuen els biòlegs, eh? Que apunten que la presència dels lloros al poble és producte de la desforestació de les muntanyes que l'envolten. És allò dels lloros vivien tan tranquil·lament, ja no tenen on viure ni on menjar, doncs cap al poble. A veure què troben. Els veïns estan desesperats, diuen que embogiran si no es troba una solució. La fressa que fan els lloros és espectacular. Mira, escoltem-los. Imagina't això tota l'estona.
Ostres, agafar la calculadora, si no m'estic equivocant, perquè això ho estic fent aquí molt ràpid, toca a 14 lloros per habitant.
Imagina't.
Cada habitant 14 lloros al voltant, eh?
Però és que, a més, es mengen els cables de la llum, la xarxa d'internet... El poble es queden sovint a les fosques. I també generen un problema molt important de salut pública, per les caques.
Clar.
Parlem-ho clar.
Sí.
Els veïns pateixen per si poden contraure psitacosi, la malaltia causada per un bacteri que porten algunes aus, com els lloros o com els coloms. És a dir, és un problema enorme.
Sí, si mai visitem Argentina, sé per on no passarem, segurament. Moltíssimes gràcies, Natàlia Ramon.
Fins ara.
Agafat el control de la música del Catalunya Nit, la Gemma Puig ho fa cada dia. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet l'elecció avui?
Doncs mira, he triat aquesta cançó de Taylor Curtis que es diu Nice Weather, perquè una mica és el que tindrem aquest cap de setmana. Tindrem una miqueta de tot, però serà un temps, doncs, agradable, podríem dir. perquè tindrem un dissabte al matí i pot haver alguna gota al matí primera hora entre la Selva i el Maresme o el Vallès Oriental, però la resta doncs tindrem sol, bandes de núvols fins. No serà tan fresca o fred l'ambient com avui al matí, per tant puja una mica la mínima, puja una mica la màxima, però sense valors disparats. Per tant, al migdia tindrem més valors entre els 24 i els 25 graus i a la tarda també aquest cel enterbolit amb estabilitat. I repetiríem una mica la situació diumenge, amb sol, amb algunes bandes de núvols prims, i diumenge encara pot pujar una mica més. Per tant, aquest contrast de valors entre les de valors de primera hora i del migdia, diumenge, com que s'enfilaran una mica més les temperatures, podríem arribar a tocar altre cop en alguns punts de l'Ebre, els 29-30 graus.
Doncs cap de setmana amb temps agradable, ens ho pintes molt bé, això, eh?
Sí, la veritat és que sí. A veure, sempre va bé que plogui, però serà un cap de setmana que serà de bon aprofitar.
Molt bé, doncs l'aprofitarem. Moltíssimes gràcies, que el disfrutis molt també.
Igualment, bona nit.